Hola, bon dia. Molts de vosaltres coneixereu o haureu sentit a parlar d'un nom. Es tracta de Vicente Aranda. Vicente Aranda és un director, o era un director català, un director que vivia a Barcelona, nascut a Barcelona, però que tenia un cinema a Espanya molt internacional i, a més, sempre amb un toc d'erotisme. Ell tenia 88 anys, però fins no fa gaire, farà 2 o 3 anys, encara dirigia les seves últimes pel·lícules. Vicente Aranda era un director que estava bastant associat amb la nostra vila, primerament perquè era bastant assidu al nostre festival, inclús en una certa ocasió aquest festival li va dedicar allò que podríem dir un monogràfic per ell en un determinat cinema, però també perquè ell va ser director de pel·lícules, una d'elles rodada quasi bé íntegrament a Sitges, com era La muchacha de las Bragas de Oro. Sí, Vicente Aranda era un director que tenia un cert lligam amb la vila, un director de casa nostra, però un director internacional per al nostre país. Títols com Carmen, la versió moderna d'aquella Carmen, la de Ronda, El lute, Si te dicen que caí, etc., etc. Podríem fer una bastant llarga llista de pel·lícules, El amante bilingüe, de pel·lícules que, amb un cert toc d'erotisme, tocaven sempre de darrere fons aquella guerra o aquella postguerra civil que nosaltres vàrem tenir, malgrat que també va tocar la història, com aquesta Carmen, o com pel·lícules que ens portaven la història dels reis d'Espanya, com el paper, com la podríem dir, Juana la Loca, etc., etc. Ell va ser, doncs, un director prolífer, un director que tenia un cinema clar, un director que ens portava amb sempre amb aquell toc d'erotisme històries viscudes, tant fossin de l'actualitat com fossin del passat, com fossin inclús de la postguerra espanyola. Vicente Aranda ens ha dit adeu. Tenia 88 anys. Era, doncs, un director molt prolífer. Era un director que, amb una edat bastant avançada, encara dirigia històries que varen entusiasmar a tots els espanyols. Vicente Aranda, doncs, ha desaparegut. Ens ha dit adeu. Des d'aquí, descansi en pau. Passem ja a les estrenes que podrem trobar a partir d'avui mateix als cinemes barcelonins. S'estrena El mundo del mañana, una pel·lícula bastant futurista que té com a intèrpret principal George Clooney i també l'actriu Britt Robertson. També Nuestro último verano en Escocia, una comèdia d'aquelles amb caire i amb so anglès. Matar el tiempo, una comèdia on la màfia forma part principal del seu tema. It Follows, una pel·lícula de terror, i La lección, un drama que està produït i podríem dir també dirigit pels búlgars i els grecs. El mundo del mañana, Nuestro último verano en Escocia, Matar el tiempo, It Follows i La lección són 5 pel·lícules que ja podreu trobar en qualsevol cinema barceloní. passem ja a les pel·lícules que s'han col·locat o que més diners han fet el cap de setmana passat sobre dintre de les seves taquilles. S'ha col·locat de número 1, quasi bé de forma molt estranya, però s'ha de dir que va de número 1, Dando la nota, a un más alto. Una comèdia que, si bé Dando la nota ja va ser en el seu moment una comèdia exitosa d'adolescents, ara aquesta podríem dir segona part, s'ha convertit doncs també de número 1 perquè sembla ser que tota la joventut s'ha dirigit plenament cap amb ella. En canvi, molt força va entrar el Mad Max, que la fúria en la carretera, que la setmana passada anava de número 1, però que aquesta setmana ja ha perdut un lloc. Això vol dir que la força que va iniciar-se en aquell moment ha descendit en molt poc temps. De número 3 s'hi ha col·locat una nova versió de Poltergeist. S'ha de dir que és una versió molt decent i que, si bé no arriba a l'alçada de la que ens va fer Steven Spielberg, es pot considerar com una bona pel·lícula de terror. De número 4, continua dintre d'aquesta llista, Los Vengadores, la última, la era de Ultron, aquests personatges de la Marvel que continuen arrasant dintre la joventut. I de número 5, Suite Francesa, aquesta història d'amor entre un oficial alemany i una noia francesa que per ella se li composa aquesta suite francesa. Dando la nota, a un más alto de número 1, Mad Max, Fúria en la carretera de número 2, Poltergeist de número 3, Vengadores, l'era d'Ultron de número 4 i Suite Francesa de número 5. Hem d'esperar que aquest Mundo del Mañana de George Clooney, que ve amb ganes de rebentar taquilles, es col·loqui dintre d'aquestes 5 pel·lícules amb més recaudació que cada setmana anem oferint. I passem ja a les pel·lícules que podrem trobar aquest cap de setmana als les nostres locals. El Cinema Retiro ens ofereix una triple programació. Lecciones de Amor, Clint Owen i Juliette Binochet ens ofereixen una història d'amor, una història d'amor que va triomfar de ple al Festival de Toronto. També hi podrem trobar-hi Mandarines, un drama viscut a l'Europa en guerra, però amb guerres actuals, a on pel·lícula que ha estat nominada a l'Òscar a la millor pel·lícula de parla no anglesa i els Globus d'Or també amb el mateix percentatge de títol, o sigui de parla també no anglesa. Mandarines, doncs, és una pel·lícula que porta un drama dintre d'una guerra d'aquestes que de tant en tant apareixen a l'Europa d'avui. I també per als més petits, La Canción del Mar, una pel·lícula que va ser guanyadora de l'Òscar al millor film d'animació d'aquest any i que ens arriba a Sitges, doncs, amb aquest títol. En quant al cinema Prado, hi trobarem El viaje más largo, una altra història d'amor viscuda per el fill de Clint Eastwood. Lecciones de amor, Mandarines i La canción del mar al cinema Retiro, El viaje más largo al cinema Prado. Consulteu els horaris a cartelleres. Abans d'acabar aquesta programació sitgetana, he llegit avui a l'Eco que el Cinema Prado farà cinema en directe des de Londres per oferir-nos una òpera en directe des d'allà. I ell posa el seu escrit que això és la primera vegada, o és una primera vegada, com aquell que diu, que es pot veure a Sitges. Hauria de rectificar, doncs, aquesta nota, perquè ja fa almenys 3 o 4 anys al cinema Retiro s'oferien partits de futbol en directe també via satèl·lite i, malauradament, no va acabar de funcionar i es va tindre que deixar. Però dir-los, doncs, que no és pas la primera vegada, a part de les vegades que el Cinema Fantàstic també ho ha fet. i passem ja a les pel·lícules que podrem trobar al llarg de la setmana a les diferents televisions. Per aquesta nit, un film pels que els hi agradi l'acció, pels que els hi agradi la violència, pels que els hi agradi la sang a dojo, la podran trobar amb Kill Bill Volumen 1. Pel·lícula dirigida i presentada a la vila per el mateix Quentin Tarantino, que a més la setmana que ve ens oferirà el Kill Bill Volumen 2, la mateixa televisió. Una història, doncs, viscuda en dues parts, on la violència, extraordinària violència, que Quentin Tarantino ens ofereix sempre en les seves pel·lícules, està, doncs, a l'ordre del dia, amb una pel·lícula que s'ha de dir a més de que és molt, però que molt interessant, o sigui que la forma en què està feta supera allò que la violència pot fer que molta gent no vulgui mirar-la. És una pel·lícula, doncs, com aquell que diguem, de quasi bé obligada visió. TV3 ens l'oferirà, doncs, aquesta nit, a partir de les 22:30. La llengua de les mariposes. Fernando Fernán Gómez interpreta en aquest paper un paper de mestre d'escola en una època de postguerra. La llengua de les mariposes també és una pel·lícula a recomanar. La podreu trobar per la 2 també avui a partir de les 22:20 de la nit. I avui també La fuga d'Alcatraz, aquesta pel·lícula que de tant en tant apareix sobretot a la Paramount Channel i que ens porta una interpretació esplèndida de Clint Eastwood, en què ens porta la història de tres presos que es varen escapar d'Alcatraz. Es diuen que són els tres únics personatges que han aconseguit mai escapar-se d'aquesta presó, que després d'aquesta fuga, al cap de poc temps, va ser la presó tancada. Fuga d'Alcatraz, doncs, és una pel·lícula esplèndida sobre el tema carcelari, amb un gran Clint Eastwood, quasi bé podríem dir de la seva joventut, i que continua marcant ja, o ja ens ve demostrant, de que no solament pot ser el gran director d'avui, sinó que era, a més, un gran actor. Paramount Channel ens l'oferirà aquesta nit a partir de les 10 de la nit. La mejor oferta. Giuseppe Tornatore, el director d'aquells inolvidables Cinema Paradiso, ens porta una altra comèdia, en aquest cas una comèdia que podríem dir-ne quasi bé amb to comercial, en el sentit de que toca la forma de comprar i la forma d'oferir coses. La mejor oferta ens l'oferirà a la 2 demà dissabte a partir de les 21:20 de la nit. Arriben de nou, van apareixent de tant en tant, dos padrinos. El Padrino 2, sens dubte, la millor pel·lícula de la sèrie del Padrino de Francis Ford Coppola. Al Pacino, Diana Keaton són els seus principals protagonistes i és una continuació del Padrino de Marlon Brando. S'ha de dir que entre tots aquests tres padrinos porten recollits més de 16 Oscars. El Padrino 2, com he dit, una pel·lícula que si es fes sencera duraria 3:20, és per mi la millor de la sèrie, amb un Robert De Niro que a més apareix fent el paper de Corleone, realment esplèndid. La podrem trobar, El Padrino 2, per Paramount Channel el dissabte a partir de les 8 de la nit, o sigui, a partir de les 20:00. A continuació, El Padrino 3. De nou, Al Pacino, en aquest cas amb Andy Garcia al seu darrere, i que ens porta ja tot un enredament de la màfia amb el banc murcià del Vaticà. Una història realment esplèndida en la que hi podrem trobar-hi actors de qualitat que fan petits papers. El Padrino 3, doncs, és una pel·lícula que continua marcant la sèrie de Francis Ford Coppola i que, si bé no té la qualitat o l'alçada de la segona, sí que la podríem comparar amb la primera, també pel·lícula guanyadora d'Oscars. El Padrino 3 la podrem trobar, doncs, per Paramount Channel demà dissabte, a continuació de la 2, o sigui, a partir de les 23:40 de la nit. El color del dinero. Paul Newman, fa molts anys, va interpretar una pel·lícula que es movia dintre del món del billar i els estafadors que hi han dintre d'ell. Paul Newman era, doncs, aquell buscavides. La pel·lícula portava aquest títol, El buscavides, aquell home que, entrant en una d'aquelles tan clàssiques sales de billar nord-americanes, ell sabia amb qui i amb qui no podia jugar. El color del dinero, doncs, és una reproducció actualitzada d'aquell tema, en aquest cas amb un Paul Newman ja molt veterà, però que té amb Tom Cruise el seu millor alumne, aquell que sí que realment pot i sap estafar a la gent. Paramount Channel ens l'oferirà a continuació dels Padrins, o sigui, a partir demà dissabte, a partir de les 2:45 de la nit. Cleopatra, la pel·lícula que, com tots sabeu, va arruïnar en aquell moment a la 20th Century Fox, perquè va tindre que muntar els decorats 2 vegades, la primera mera vegada a Alejandria, i quan el govern egipti s'hi va posar en contra, va tindre que anar a Itàlia. Richard Burton, Elizabeth Taylor, Red Harrison i una llarga llista d'actors formen el repartiment d'aquest monumental espectacle. Cleopatra, s'ha de dir que, malgrat el fracàs de taquilla que va ser en realitat, és una pel·lícula totalment esplèndida, totalment grandiosa, totalment espectacular. Cleopatra la podreu trobar per TETSA Televisió, us faltarà la grandiositat de la pantalla del cinema, però sempre és interessant veure un bon film, encara que sigui més petit. I les oferirà 13 Televisió el diumenge a partir de les 15:10 de la tarda. Don Quijote de la Mancha, amb aquesta recopilació de cinema espanyol de classe que està fent la 2 cada dia des de fa ja 2 setmanes o 3 setmanes, comencem ara, ens ofereix aquest Don Quijote de la Mancha, que compta amb un Rafael Ribelles realment espectacular fent el paper de Quixot, i també amb una vella i juvenil Sara Montiel. La 2 ens l'oferirà el dilluns a partir de les 10 de la nit. La princesa d'Éboli. La princesa d'Éboli, com tots recordarem, va ser una pel·lícula que va fer Olivia de Havilland i Gilbert Roland de la Fox amb CinemaScope als anys 50, finals dels 50. Aquesta és una versió espanyola que està interpretada pel paper de la princesa per Belén Rueda. Tornem a repetir la mateixa història. No té la categoria d'aquella princesa d'Éboli de la Olivia de Havilland, però sí que s'ha de dir que és una pel·lícula força remarcable. Paramount Channel ens l'oferirà el dimarts a partir de les 23:40 de la nit. Los Puentes de Tocorí, Grace Kelly i William Holden en una pel·lícula d'amor i de guerra. Los Puentes de Tocorí ens porta a la Guerra de Corea, però viscuda més com història d'amor que no pas com història de guerra. Va ser un èxit de taquilla en el seu moment, però avui potser es veu ja una mica o bastant fora d'època. Tot i així, sempre és agradable veure la joventut de Grace Kelly i com era William Holden també en aquells anys joves en què era tot un actor de caràcter. Los Puentes de Tocorí la podreu trobar el dimecres per Paramount Channel també a partir de les 16:40 de la tarda. I per últim, El Sur, dintre aquesta recopilació de films espanyols de categoria. Víctor Eurice ens va portar com és el sur d'Espanya i totes les vicissituds que en elles viuen. La 2 ens l'oferirà el dijous a partir de les 10 de la nit, o sigui de les 22 hores. Kill Bill, volumen 1, La llengua de les mariposes i Fuga d'Alcatraz per aquesta nit. A partir de demà, La mejor oferta, El padrino 2 i 3, El color del dinero, Cleopatra, Don Quijote de la Mancha, La princesa d'Éboli, Los Puentes de Tocorí i El Sur. Tot un reguitzer d'esplèndides pel·lícules de les quals jo us destacaria aquestes 2 del Padrino, sens dubte 2 joies cinematogràfiques en què Francis Ford Coppola va saber gravar tot el que ja va iniciar amb El Padrí, malgrat que s'ha de dir que als Estats Units va ser una pel·lícula que va fallar, però que va funcionar esplèndidament arreu del món. El Padrino 2, com he dit, és sens dubte la millor de la sèrie. La podreu trobar per Paramount Channel el dissabte, la primera a les 8 del vespre, i la segona, o sigui la tercera part, a partir de les 23:40 de la nit. En quant a cinema, recomanar-vos aquestes mandarines. Aquestes mandarines, un títol molt estrany, però que està funcionant plenament bé a la ciutat de Barcelona i que ens ofereix un drama de guerra, de la guerra dintre de l'Europa actual, en què 2 homes, un de cada bando, tenen que estar curats de les ferides de guerra per un personatge neutral. Nominada a Òscar i nominada als Globus d'Or com a millor pel·lícula estrangera, o sigui de parla no anglesa. Mandarines la podreu trobar al cinema Retiro. Consulteu els horaris i els dies de projecció. Passem ja a les pel·lícules que podreu trobar en qualsevol videoclub, ja, com aquell que diu, plenament ja dintre d'ells. I podreu trobar-hi una pel·lícula de guerra, aquestes que avui en dia no se n'ofereixen gaires, de la guerra europea, aquella guerra que va fer quantitat de films en el seu moment i que ara està una mica oblidada. El seu títol, Corazones de Acero, un film bèl·lic, doncs, que té com a principal protagonista la presència del sempre agradable Brad Pitt. També hi podreu trobar-hi ja Dios mío, pero que te hemos hecho, una pel·lícula francesa, una d'aquestes comèdies franceses que últimament estan arrebessant el cinema a Espanya. Dios mío, pero que te hemos hecho és la història d'un pare i una mare molt ben aposentats que tenen quatre filles. Tres d'elles estan casades amb un personatge totalment diferent, un xino, un moro, un negre, etc, etc. Això porta, doncs, un lío de família com no es podeu arribar a imaginar, i sobretot per la seva part divertida. I també podreu trobar-hi ja El jugador, Mark Wahlberg, que és, doncs, el personatge que ens fa reviure una pel·lícula amb el mateix títol i amb la mateixa història que en els seus moments, als anys 60, va interpretar James Caan. El jugador, doncs, és la història d'un personatge en què la forma de jugar és el que realment el mata. Corazones de Acero, Dios mío, pero que te hemos hecho, i El jugador són tres pel·lícules que ja podreu trobar en qualsevol videoclub. I amb aquesta música inolvidable del Golpe us dic adeu i fins la propera setmana.
Acostant-nos a les 10 del matí, el divendres que ve tornarà el temps del cinema amb en Cisco Borderia. 5 minuts, notícies en connexió amb la xarxa i segona hora del matí nosaltres amb el temps de família.
A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.